els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Dies, que ja tenim el lloc.
Què tal?
Què, com
ja
ha anat?
He tornat. Bé, molt bé, no? Sí. Molt bé.
Tu l'obra la vas veure fa uns dies ja, no?
Un parell de setmanes, em sembla.
Sí.
Sí. Mira, té a veure amb el tema que tractarem avui, també.
Però doncs mira.
Té una mica a veure amb el tema que tractarem avui. Abans deixa'm dir, per cert, poques vegades ho faig públic, però està molt bé dir-ho. Un que ja té confiança en molts teatres de Barcelona, a pocs llocs se sent tant com a casa com a l'Acadèmia.
Dit sigui de pas. Celebrem, tu.
Sí,
Teatre Acadèmia, entre monstres. El podreu veure fins al febrer, no?
16 de febrer.
Tries, avui... Parlem amb el Leo Espluga,
sí,
que li hem canviat de dia, pobre Leo.
Bueno, jo també us vaig fer canviar de dia, vull dir que està bé.
Bueno, gràcies.
Ja estem en pau. Ja estem en
tu saps, saps qui té la culpa tot plegat?
Xema Borja.
Sempre. Qui si no.
Qui si no. Bé, dit això, gràcies. Estarà Leo Espluga amb nosaltres ara els dimecres. Tries de què parlarem ara amb el Leo?
Mira, jo li he dit al Leo que avui xalarem, espero, eh? Ahir en parlàvem en aquest mateix programa de les darreres 5 morts violentes a Catalunya i de l'alerta i de la inseguretat que ha pogut generar tot plegat. I a tot això ahir, Josep Lluís Trapero, director del cos de Mossos d'Esquadra, Mercè, que parlaves amb ell ahir en aquest programa, assegurava que en aquests darrers temps la informació sobre crims ha augmentat i això incrementa aquesta sensació de que n'hi ha més dels normals. El que sí és cert que ha augmentat és l'interès per al true crime. Sense anar més lluny, el darrer capítol de Crims de Carles Porta va fer un 22,3%, mira, un 22,3% de share, de quota de pantalla, que és una barbaritat. Un 22,3, perquè us en feu una idea, la gent que no tingueu gaire idea de quotes de pantalles, és aproximadament el que faria un Barça-Madrid, per entendre'ns. Mm. Val? Però per què ens interessa la cara més obscura de l'ésser humà? Som morbosos per naturalesa? I això ens fa preguntar-nos també, vaja, l'home és bo per naturalesa i si és així, per què ens crida l'atenció lo dolent? Avui volem aclarir-ho tot plegat amb el Leo. Per tant, Leo, comencem per aquí. Jo suposo que aquest tema l'has tractat 800.000 vegades.
És un tema... és un dels meus temes, he de dir, eh? Aquest.
Veus?
És un dels meus temes.
I que xalarem.
És un tema que públicament... Ho vaig mencionar un cop breument mentre estava un dia anant en bici per Barcelona, parlant, en un dels meus deliris. Però un contingut bastant guai que es diu Leon Placht, que sóc jo, sobre un bici,
sí.
Parlant doncs, 40 minuts seguits com sobre filosofia i tal, mentre vaig per Barcelona en bici. És una penjada, però és bastant interessant.
No,
està molt bé. Tu vas en bici i...
Sí, amb el bici.
I tu mateix?
Sí, i vaig xerrant allà de coses. I una de les coses que et xerrava era d'això del true crime, perquè és un tema que...
Perdona, i on es pot trobar això, Leo?
A YouTube, al meu YouTube.
Al YouTube, vale. Sí, sí. Al canal de Leo.
Guàrdia Urbana no ha escoltat res,
No, exacte. Les,
bueno,
les...
però ell... clar, et graves d'una manera...
No. Jo col·loco el telèfon amb el bolso, amb la cistella del bici.
Ah, val.
O sigui, tu no, clar, tu
no,
xerres
sense mans, sense
mans, però això ho faig sempre, llavors, no canvia res.
Leo. Bueno,
llavors, el tema. Les meves amigues estan fartes de que els hi foti la xapa sobre el true crime,
val?
Perquè és veritat que és un tema que jo tinc opinions molt fortes. Bueno, tinc opinions. Allò que es diu, en popular opinion. Pues tinc opinions molt fortes.
Val.
Carles Porta, enemic nacional, no?, directament. No, això està una mica fora de lloc, però és humor, òbviament. Però sí que és veritat que és una figura molt problemàtica i m'he arribat a discutir fort amb bastanta gent. Sí.
Val. Comencem...
Dit això.
Comencem per lo bàsic. L'ésser humà és bo per naturalesa? Okay. Sabeu que ho deia Rousseau, això, no?
Anem a deixar aquest tema preliminar senzill, no?, per poder parlar d'algo important com el true crime.
Sí.
O sigui, estic una mica divertit, no sé què em passa. Clar, és que és dimecres. Dimecres tinc energia ja. La qüestió del si l'ésser humà és bo o no per naturalesa i en cas de que fos bo per naturalesa, què és el que el perverteix?
Uh-huh.
És el debat antropològic clàssic. Rousseau sí que és un gran defensor de que diu que l'ésser humà és més que bo, no corrupte per naturalesa, que és una cosa molt diferent. L'ésser humà és ingenu en un sentit pur i són les riqueses i el treball el que el perverteixen, no? És l'acumulació originària. Jo, davant de la pregunta de la naturalesa, soc molt partidari sempre de no comprar el marc de la pregunta, sinó respondre que, tot i que la naturalesa és un factor determinant, la cultura és natura, i en aquest sentit la cultura és més determinant que la pròpia natura. És a dir, no hi ha un ADN bo o dolent, diríem en si mateix, no hi ha una essència de l'ésser humà, sinó que és la pròpia cultura i l'hàbit, l'habitud, el que genera un tipus de bondat o de maldat, no? En aquest sentit. Una altra pregunta és, seria si algú fa el mal conscientment, etcètera, no? Si tothom busca el bé, el que passa és que hi ha un problema de coneixement, això és un debat clàssic des de Plató a la filosofia, no? Però jo sí que diria que l'ésser humà no és bon ni dolent per naturalesa, sinó que és flexible, és plàstic. L'ésser humà és plàstic, no és bon ni dolent, sinó que és moldejable.
Saps qui ho diu, això, Mercè? Francesc Torralba. Diu exactament això, que ens deia el Leo. Dit això, passo a la següent pregunta, que a mi m'interessa molt. Quin és el concepte de ser bo?
Clar, aquest és un dels debats clàssics amb els que neix la filosofia. Gran part dels diàlegs platònics estan dedicats a aquesta qüestió.
Vull dir, perdona, Leo.
Digues.
Si definim bo com allò que tots estem entenent, és que algú ha posat, i no sé qui és aquest algú, o tots, hem posat les bases sobre allò que és moral i el que no ho és, o sobre allò que és ètic i el que no ho és.
Clar, la cosa seria aquí, la resposta clàssica, jo crec que és que podem d'acord en que hi ha certes qüestions que són arbitràries, socials, no? Però, per exemple, una de les respostes que es dona des de certes teologies o certes metafísiques és que hi ha actes millors o pitjors, però el bé és una cosa que se'ns apareix d'una manera quasi incontestable, no? Com que tothom, quan algú veu un acte bondadós, o sigui, quan algú veu el bé o la justícia, tothom sap que està en presència d'allò, no? És una resposta una mica mística a la qüestió del bé o el mal, però sí que és veritat que quan parlem de bé i mal, jo crec que hem de parlar, o s'ha parlat històricament, no sé si jo no parlaria d'això, però històricament sí que s'ha parlat, de coherència respecte d'un sistema moral. És a dir, el bé o el mal és allò que és afí a una idea que tenim del que és correcte i el que és incorrecte. És una resposta una mica circular, perquè, clar, allò és bo allò que té a veure amb el bé.
Clar,
clar, gràcies, Plató. però sí que és veritat que... és que és difícil aquesta pregunta. No sé si puc respondre més enllà d'això, així ara ràpid.
Vols que la liï més? Foli. Anem a liar-la més.
Però jo vull saber la tesi final de...
Sí.
Arribareu,
sí.
Eh?
Sí, arribarem. Tot això és el preludi, imagina't. Saps el que vull dir? Clar, abans parlàvem de lo natural. I ara estàvem parlant de lo moral o de lo ètic. Si lo moral és allò que hem construït, o lo ètic és allò que hem construït com a societat, la societat actual cada cop s'allunya més de lo natural?
Clar,
per tant, anem més cap a lo fictici i ens estem acostant cap al truc de crime. Eh?
Jo diria que des de que l'ésser humà és humà, és un procés... Mira, donaré dues respostes contradictòries, però les dues tenen sentit. Jo et diria que si comprem el marc de separació entre natura i cultura, o entre lo fictici o lo natural, o entre lo artificial i lo natural, més aviat, jo et diria que des de que l'ésser humà és humà, és un procés de ruptura amb la natura, no? Zambrano diu, per exemple, que la creació dels primers déus en un context mitològic és el primer pas de ruptura amb la naturalesa, no? Diu, l'ésser humà en un estat primitiu estava oprimit per la natura en tant que era tot una sèrie de forces inexplicables, i amb la creació dels primers símbols, que són els primers déus, es trenca d'alguna manera amb aquesta relació amb la natura i es personifica, i llavors l'ésser humà es comença a emancipar, no? Dic, quan parlem d'ésser humà, parlem d'això. Després, la meva resposta seria que l'artificial sempre és natural perquè és un producte de lo natural. No, jo tinc una visió que es diu molt panteïsta o panlogística, que vol dir bàsicament que, això és Spinoza, Déu sirve natura, Déu és natura, no? Tot és la natura. I en aquest sentit, aquest micròfon, que és a través del qual estem parlant, és natural, perquè és el resultat de la natura. No es crea ex nihilo, no es crea de la nada.
No és del res.
Exacte.
I ens encaminem encara més a Cardesporta, eh?
Ara estem arribant, eh?
Un moment que poso la veu greu. Explica'm.
Sense aquesta moral, mira, mai millor dit, ens encaminem cap al Senyor a les Mosques de William Golding?
La meva pregunta seria... Potser... Tan dolent seria?
Uau!
No? Vull dir, aviam, és gaire millor el que tenim ara que el Senyor de les Mosques de...
A veure, expliqueu això.
Senyor de les Mosques és aquella novel·la de William Golding, no? En què uns joves es perden en una illa es comencen a... Ajuda'm, una mica, Leo. Es comencen a fer estructures per organitzar-se millor entre ells.
És un experiment d'una organització política.
Exacte.
Com si deixes la gent suelta, s'organitza una política.
I s'acaben matant entre tots.
Sí, una mica com la nostra societat.
Bàsicament una mica.
El que succeeix aquí... Això és un experiment mental d'aquests, no? Què passa? Que jo no crec que ens encampinem. O sigui, com hi ha una idea de que... Això és una idea molt il·lustrada o molt clàssica, de que l'ètica i la moral o l'artificial és una domesticació del salvatge ser humà. No? Això és una visió que s'anomena Hobbesiana. Això és, perquè la gent ho entengui ràpidament, hi ha dos models antropològics socials, que els dos són incorrectes, al meu parer, però han servit al llarg de la història per situar-se, que és el compàs de Rousseau, que és a dir, el ser humà és bo per naturalesa, i ha estat corromput, i el marc de Hobbes, que és l'home és un llop pel propi home, l'home és dolent, salvatge, despiadat per naturalesa, i necessita d'un estat jurídic i una societat per protegir-se dels salvatges, dels altres salvatges, no? Un marc que acostuma a ser més d'esquerres i l'altre més de dretes, normalment, acostumen a ser dues visions antropològiques optimistes i pessimistes. Jo crec que parlar des del marc Hobbesià és molt problemàtic perquè és dir que l'ésser humà, si no li fots és dir que quan som bons és perquè ens estem reprimint i quan som dolents és que som lliures.
Ja, clar.
Amigo, això què és? Això és un pessimisme antropològic brutal. Que d'aquí estaria la idea del true crime, per cert.
Val.
Això és la idea del true crime bàsica, eh?
Sí. Ens anem acostant, precisament, però anem a lo polític abans de lo true crime.
Vigileu que entrarà el Borja, eh?
Sí.
Jo no us vull tallar el ròdio.
Sí.
Aquest sí que us el tallarà. Sí.
Ens acostem a lo polític, eh? Perquè has dit una cosa molt important. A mi no m'agrada gens... Estic posant un exemple, eh? A mi no m'agrada gens Donald Trump...
Vale, sí, hipotèticament.
Sí.
No m'agrada gens Donald Trump, però poso la tele per saber què ha dit, per saber on ha estat i per saber què ha fet. I a la vegada, Donald Trump fa servir un discurs, i no només Donald Trump, es podríem referir, no s'haurà de taula, a Isabel Díaz Ayuso, fa servir paraules com les que ha dit el Leo, que és llibertat.
Mm-hmm.
Yeah.
Clar, o sigui, i on vols anar amb això?
No. Jo et deixo aquí la pilota.
Ah, sí. No.
I tu la xutes.
O sigui, per suposat que...
És a dir, l'obscur... Per què l'obscur fa servir la llibertat? Aquesta és la pregunta.
Perquè té una concepció de la llibertat... Mira, hi ha dues concepcions fonamentals de la llibertat, no? Que és el gran debat polític clàssic, no? Hi ha la concepció liberal de la llibertat o la concepció capitalista de la llibertat, que és la llibertat com a falta de límits, no? És a dir, el capitalisme entén que un és lliure quan pot fer el que li doni la gana. És a dir, ser lliure vol dir no tindre limitacions. Què és el mercat lliure? Un mercat que pot fer sense desregulat, on tu pots bàsicament operar quan et doni la gana, pagar el que et surti dels nassos als treballadors, etc. Després hi ha la concepció de la llibertat col·lectivista, que entén que la llibertat no és la possibilitat d'un fer el que li doni la gana, sinó la possibilitat de desenvolupar les potencialitats de l'ésser humà col·lectivament. I el moment en el qual no... Que la llibertat és responsabilitat, no de regulació, no? Aquesta seria la idea bàsica. I a partir d'aquest marc podem tindre les propostes anarquistes diferents. L'anarcocapitalista, que és Elon Musk, i l'anarcosindicatalista, que és Kropotkin.
Un cop has entès tot això, eh?
Sí.
Per què ens agrada el true crime?
Perquè... Mira, hi ha una resposta històrica amb el naixement de la impremta, no? I és a dir, dels mitjans periodístics. De cop comença a haver-hi una fascinació per el que es deia successos. Ai, com es diu això?
Esdeveniments, sí. La societat.
La crònica de successos, no?
Sí.
Que narra, en canvi, de qüestions d'interès públic, en tant que polític o qüestions col·lectives, es dediquen a narrar coses que tenen un cert morbo o certa curiositat, no? És a dir, la notícia sobre l'hombre elefante, la notícia sobre l'incendi d'aquesta casa, que no sé què, i que aquest senyor li ha fotut les banyes o no sé qui, no? En canvi, d'un tema que és una preocupació col·lectiva, se'n té l'interès picant que pot tenir un fet, no? Això es va esdevenint, i ara amb el true crime arriba a un punt extrem. Per què? perquè ens ofereix... és una ficció... El Turquem és una ficció, que la gent ha d'entendre això. Vale? És una ficció perquè és un relat que es crea, que ha de ser interessant per l'espectador, perquè no, no se't diu ha passat això. El True Crime juga molt a la... Per què Crims és...
Posar-te el paper de detectiu, no?
Per què Crims és l'èxit absolut que és? A part de que la producció està molt bé... Ui.
Ha sortit el...
I, sí, la producció és l'host, està sí. ben fet, tècnicament, bla, bla, bla. Però és bàsicament perquè és entès que l'interès... Ostres, surt Castefa a la tele. L'interès... Perdó, si surt, m'ha fet il·lusió.
Castefa? I, sí. quin, per què t'ha fet?
Perquè jo soc d'allà.
Ah, no ho sabia jo, sí, que era de Castefels.
No el veus.
Bàsicament,
Ah, la pat tu.
És veritat, hi ha molt orgull. Bàsicament, la idea aquí és que la gent pot... serà aquest! No, és l'altre. Llavors la gent sembla que ho descobreix també alhora, no? I llavors és com una ficció.
Però només per això, Leo, o perquè ens agrada lo prohibit d'alguna manera?
No, clar, o sigui, òbviament el tema fonamental, o sigui, el tema fonamental aquí és bàsicament aquest morbo que parteix d'una concepció, per mi, profundament equivocada i profundament perversa, a la qual hem de combatre però de manera directa, que és pensar-se que l'ésser humà és més autèntic quan es comporta de manera dolenta, no? Mm. És a dir, la tesi del true crime és tots som assassins en potència, no?
Uh-huh.
Aquesta gent mostra l'autèntica naturalesa dolenta del ser humà.
És el sempre saludava.
Exacte, no? I llavors això és molt problemàtic perquè la gent, en canvi de pensar-se que lo estrany és un assassí, es pensa que el normal és un assassí i que tots estem aquí reprimits per no fer-ho, no?
Yeah.
O sigui, i... Sembla que hi ha més informació de l'ésser humà en Jeffrey Dahmer que en una persona normal que passa pel carrer a comprar el pa. Lo qual crec que és delirant, directament.
Bueno, doncs ha quedat clar.
Sí, sí, sí.
Postura de Leo es
prova. Molt,
Hem fet aquesta filosofia millennial avui al voltant, justament, doncs del per què ens agrada tant el true crime.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estel.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.